del producte citrícola de la província. Aquesta important iniciativa de la mà d'un dels més importants cuiners del món i ambaixador de la marca de la Diputació, Castelló Ruta de Sabor, forma part de les distintes accions que contempla la Diputació per a promocionar el consum dels cítrics de Castelló, especialment durant aquestes dates i que, com a part del seu programa estratègic Castelló Ruta de Sabor, de posada en valor de la gastronomia autòctona. Repassem actualitat de diferents municipis de la província. Parlem d'Onda, que ha actualitzat el Pla d'Acció Comercial amb l'objectiu de dinamitzar l'economia local. Per a la seva realització s'ha fet un estudi de la situació actual per a conèixer les necessitats tant dels establiments com de la ciutadania. El pla contempla quatre línies d'actuació. La primera d'elles, dinamitzar el comerç del centre urbà amb un pla d'actuació en el mercat municipal, activar rutes turístiques pel centre històric i dur a terme mesures per a la implantació de noves activitats econòmiques. La segona, tractada de modernitzar l'oferta comercial d'Onda. A més, la tercera, posicionar Onda com a destinació comercial, ja que moltes persones opten per realitzar les seues compres fora de la localitat. I l'última d'aquestes, millorarà l'urbanisme comercial amb la reurbanització de l'Avinguda País Valencià. Pinules ha portat a terme en els últims mesos el primer projecte com a població adherida a la xarxa espanyola de ciutats saludables, amb diferents activitats que han estat enfocades a la promoció de l'activitat física amb prescripció mèdica entre les persones majors de la localitat. Aquest projecte s'ha desenvolupat mitjançant el conveni entre el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a la potenciació de la xarxa espanyola de ciutats saludables i la implementació local de l'estratègia de promoció de la salut i prevenció. Parlem ara del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. Concretament, la Guarderia Rural ha detectat un despreniment a la ruta botànica que discorre al costat del riu al terme municipal de Vila-real. Des de la guarderia s'ha traslladat l'avís a la policia local de Vila-real. La senda botànica ha quedat tallada al pas de vianants pel risc de nous despreniments. Després d'una inspecció ocular, s'ha detectat que les arrels d'una olivera de grans dimensions ocasionen el trencament de la roca. La policia local i la guarderia han senyalitzat el despreniment i han tallat el pas en el camí que discorre paral·lel al riu. Parlem ara de l'oposició. El portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent, ha lamentat que a poc més de 15 dies per acabar l'any encara no s'hagin convocat les ajudes de 2018 per a les associacions de la localitat. Aquest retard ha provocat, entre altres coses, que les associacions hagin hagut de limitar considerablement les seues activitats, segons explicava l'edil de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real. Finalment, ha comparegut en roda de premsa el regidor de Serveis Públics a l'Ajuntament de Vila-real, Francisco Valverde, el qual el primer que ha fet és desmentir les declaracions del regidor del Partit Popular, Carlos Gil, sobre aquest Consell Agrari que es celebrava fa uns dies a l'Ajuntament de Vila-real. Desmentís aquestes declaracions, en les que també critica que Carlos Gil no estava present en aquest Consell Agrari i que moltes de les xifres que va donar no són veritat.
Señor Gil va fer una roda de premsa relatant en punts i senyals el Consell Agrari del dimarts, inclús se va atrevir a dir en algun passatge de la roda de premsa de dir les coses que li va escoltar l'alcalde, no? I, claro, és que el senyor Gil no va anar al Consell Agrari. El senyor Gil estava en sa casa inventant-se el que tindria que dir. En el Consell estava una companya del Partit Popular, d'ell, que només va obrir la boca per dir quin cost tenien els projectes que tenim.
Valverde ha destacat quants diners es destinaran a camins rurals en 2019.
Menos de 120.000 euros en la partida de camins rurals, que és la quantitat que hem col·locat. A part d'aquesta quantitat, tenim decidit acudir a la Diputació per a invertir també en el 2019 els diners de la Diputació en camins rurals i tenim parlat. Vindrà al pròxim Consell Agrari, vindrà el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i director de l'Agència Valenciana de Foment de Garantia Agrària, que és Francisco Rodríguez Mulero, per a explicar tot un plan de la Conselleria d'Agricultura per als camins rurals.
A més, ha explicat també que 2019 es prorrogarà el contracte d'asfalt, així com també demanaran ajudes, com explicava fa un moment, a la Diputació de Castelló i a la Generalitat.
En 2019 anem a prorrogar el contracte d'asfalt, que són 120.000 euros. Hem posat en el pressupost 120.000 euros més en la partida de camins rurals. Ja tenim 240.000. I volem comptar en les ajudes de la Diputació i de la Conselleria d'Agricultura. Estimem que la Diputació no pot donar menys que l'any passat, 180.000 euros, i la Conselleria d'Agricultura deu de superar aquesta xifra. Per tant, que estigui tot el món ben segur que enguany, l'Ajuntament de Vila-real va invertir en camins rurals més de mig milió d'euros d'una forma absolutament segura i que podem garantir avui.
Encara així, el que espera el regidor a l'Ajuntament de Vila-real és que s'arribi al milió d'euros en aquest 2019 per a poder arreglar algun d'aquests camins rurals de la localitat de Vila-real entre totes les ajudes de les diferents administracions públiques. Una 13 minuts, una pausa, de seguida continuem presentant de convidats.
Centro Médico de Fisioterapia Avanzada Deportiva, rehabilitación, presoterapia combinada con crioterapia. Además te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas, así como dolencias de columna, porque tu salud y bienestar nos importan. Centro Médico Impala, entrada libre, parking gratuito, Grau de Castellón.
Vila-real ret honors a l'il·lustre guitarrista vila-realenc Francesc Tàrrega. Fins el 14 de desembre els alumnes de col·legis i instituts descobriran la figura de Tàrrega amb concerts didàctics i activitats. El dia 14 Adrián Rius presentarà la biografia del músic. Serà a les 5:30 a la seu de la comunitat de Regans, tot seguit commemoració oficial pel Dia Internacional de Francesc Tàrrega. El dia 15 a les 7 de la vesprada, la comunitat de Regans acull el concert integral Tàrrega amb artistes de Brasil, França i Espanya. A continuació, Ana Archiles presentarà el seu disc amb obres de Tàrrega. I el 16 de desembre, l'Auditori Municipal serà l'escenari a les 7 de la vesprada de la Gala Tàrrega. Entrada amb invitació. Participa! Vila-real avança en cultura. Junts, Vila-real avança.
Divina de la Muerte Tascabar abre sus puertas. Ven y prueba una gastronomía que encantará tu paladar. Divina de la Muerte, en Avenida Francia 80, junto a la Muti. Haz tu reserva al 665 90 12 84. Y también en Divina de la Muerte Tascabar encontrarás los mejores menús para Navidad.
Y estoy Divina de la Muerte.
Nosaltres,
una setmana més. Li vam donar una miqueta de descans la setmana passada, perquè se'n mereixia, però ara ja ha de tornar a la faena, eh? Lara Antiquino, psicòloga i sexòloga, que ens encanta parlar amb tu perquè sempre ens descobreixes moltíssimes coses. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Te mereixies una miqueta de descans, però ara ja a la faena, eh?
Sí, una miqueta està bé, està bé.
Però bé, tornes amb les piles carregades, imagina, i avui anem a parlar d'un sector, d'un públic que, evidentment, pareix que si parlar de sexe és un tema tabú, parlar de sexe en la tercera edat jo crec que encara és més tabú.
Sí, la veritat és que es considera que a partir de que arribes a certa edat, això del sexe ja s'acaba. I realment no és així. El sexe, la sexualitat, com ja hem dit alguna vegada, ens acompanya tota la nostra vida i gaudir del sexe és una opció que podem arribar a fer-ho sempre, sempre i quan estiguem disposats a seguir disfrutant d'ell. No és a mesura que complisc anys, vaig reduint el desig o vaig reduint les ganes o l'activitat sexual. En ningú moment aquesta relació ha de ser necessàriament aixina. A mesura que vaig creixent, vaig adaptant, me vaig canviant, però el sexe no ha de desaparèixer.
N'hi ha altibaixos, simplement,
exacte,
no?
Exacte.
Però també és una bona etapa, no? És una etapa en la que pues, molts d'ells, moltes de les persones ja tornen al nucli familiar dur, com si diguérem, perquè si tenen fills segurament no estan. Diguérem que viuen... La tercera edat ja no és com era, no? Ja no està recluïda en casa i ja
per
està.
Per nada. Avui en dia...
Tenen molta vida.
Exactament, tenen molta vida, tenen moltes opcions i molts recursos dels que poder desconnectar i poder tindre una activitat més allà de lo que és la tasca de casa, per exemple,
clar,
però hi ha que saber disfrutar d'aixos moments, perquè però... a molta gent li passa que el que tu dius de que els fills ja no estan en casa, això pot tindre un doble sentit. O bé ens redescobrim com a parella i tornem a disfrutar com si fórem nòvios novament, eixe el poder estar a soles, el no tindre que estar pendents de si hi ha algú, de si no hi ha algú, de fer ruïdo, de no fer-ne. El tornar a ser parella,
sí,
soles ell i jo, o ella i jo, és molt beneficiós sempre i quan els dos vulguem recuperar aquesta unió de parella. I altres casos el que ocorreix és que ens donem compte de que de parella ja no crea molta cosa, sinó que simplement hem ocupat el rol de pare i mare durant molt de temps i ens hem descuidat l'un a l'altre. I ahí ve el hàndicap de o faig l'esforç per recuperar el que tenia,
sí,
o s'acaba.
Sí.
Però en el cas de que se recupera, la veritat és que és una etapa que molts i moltes comencen a disfrutar i d'una manera inclús més relaxada que quan eres jove, que vols que
claro,
tot siga perfecte, estàs molt pendent de tot. Ara tot això, diguem, ja està cobert i el
sí,
que tractes és simplement de disfrutar de tu i de la teva parella, sense més obligacions que ells.
Això en el cas de tindre parella, i n'hi ha moltes persones que, o per circumstàncies de, o, te, o de viudetat o de separació, pues, o solteros, simplement, pues,
sí,
també poden disfrutar de la sexualitat plenament.
Per supost, per supost. Ja hem dit moltes vegades que la sexualitat és algo que se pot disfrutar en parella, però també individualment.
Però bé, anem allà. Està clar que cada etapa porta els seus moments sexuals, n'hi ha una resposta sexual i en la tercera edat també, no? Quins canvis n'hi han en la resposta sexual tant de l'home com de la dona?
Mira, si comencem, per exemple, en la de l'home, hi ha que tindre en compte més o menys 5 característiques. Una d'elles és que es reduís la producció d'espermatozoides i de líquid seminal i també disminuís el tamany dels testicles. Després, la resposta d'excitació és més lenta, necessites més temps per a excitar-te d'una manera més intensa. L'erecció no és tan ferma, és més dèbil. L'orgasme té menys intensitat i se necessita més temps per a recuperar-se d'una relació sexual a una altra. Això en el cas dels homes.
Molt bé. I les dones?
En els casos de la dona és que es lubrica amb molta més dificultat, el que es coneix com a sequedat vaginal, Eixa lubricació pot provocar dispareunia, que la dispareunia és el dolor coital,
sí,
principalment produït per la penetració, ja que si jo no lubrique...
Però té solució.
I no utilitze...
Té solució.
Exacte, exacte. Però si jo no utilitze ningun lubricant o ninguna crema hidratant, durant la penetració en les relacions sexuals puc arribar a sentir molèsties i això fer que perga el desig per practicar-les, ja que em resulta dolorós. Després, també com passa en els homes, tenen més dificultat per excitar-se, ja que la resposta és més lenta i en el cas de les dones pot interferir en la consecució de l'orgasme. Si en alguna vegada ja hem comentat el cas de l'anorgàsmia femenina, que diem que moltes dones tenen dificultats per alcançar l'orgasme, una vegada passada la menopàusia, com la resposta d'excitació és més lenta, aquesta consecució pot ser més costosa. I després, el tema de l'orgasme. La intensitat de l'orgasme també en la dona és menys intensa, i al ser menys intensa pues, fa que no es visca amb la mateixa fogositat que es vivia antes, però això no vol dir que el plaer que proporcione no sigui agradable.
Claro.
És menys, però agradable igualment.
Claro, cada cosa porta el seu moment, no?, i la seva intensitat. És lògic i és normal.
Correcte.
Però el que comentàvem fora de micròfons, i és molt important, no?, el fet de que tingues una edat avançada, de que no pugues quedar-te embarassada, ¿vale?
Sí.
Dient-ho clar, no vol dir que no hagis d'usar anticonceptius, perquè les malalties de transmissió sexual igual estan ahí.
Exacte, és que com a curiositat he de dir que el percentatge de persones infectades de transmissió sexual en la tercera edat ha augmentat.
Ja.
I és precisament per lo que tu dius, perquè, ostres, una vegada me ve la menopàusia, ja no fa falta que gaste preservatiu perquè no me puc quedar embarassada. Sí, això és totalment cert.
Clar.
Però les infeccions de transmissió sexual, si no s'utilitza preservatiu, estan igualment, no perquè tingues ja certa edat, estàs privat de poder agafar-ne alguna. Això ens afecta a tots, a jovens i adults. El que passa és que moltes vegades relacionem el sexe principalment en la por de quedar-nos embarassades.
Clar.
Però les infeccions de transmissió sexual també és algo que ja que tindré en compte.
I
què passa? Que si jo tinc X parelles sexuals i no gasta el preservatiu en elles perquè pense que no poden quedar embarassades, però no tinc en compte l'altre, és ahí on apareixen els altres problemes.
Clar.
Per tant, encara que arribem a certa edat on el risc d'embaràs ja no existisca, ja que tindré en compte que el tema de les infeccions continua estant present i que, per tant, el preservatiu no hi ha que deixar de gastar-lo.
Clar. Importantíssim. Importantíssim.
Sí, per favor.
Què fem en el cas que parlàvem abans de per a previndre la pèrdua de desig, que sabem que és algo que passa, no?, conforme avança l'edat?
A veure, ja que tindré en compte molts factors a nivell més emocional que no tan sexual. És a dir, no perquè jo tinga ja certa edat m'he de considerar una persona macho, una persona vella, una persona limitada, anem a dir. Per tant, disfrutar i no caure en la passivitat o l'aïllament per tindre ja certa edat, sinó saber encontrar el punt a aquesta edat i sentir-nos a gust independentment del número que me digui l'edat que tinc. Per un altre costat, el fer exercici físic, encara que sigui passejar, és molt important en la gent adulta, perquè això fa que la musculatura no s'atrofie tan ràpid, que els ossos estiguen millor, que l'estat d'ànim també ho estiga, i que si físicament ens veiem millor, psicològicament i emocionalment també ens sentim més atractius. I aquesta atracció es reflexa també en el buscar i el desitjar la intimitat sexual en la parella o en una altra persona que no siga parella. Després, el mantindre una activitat social adequada. El que comentaves tu de que tenen una vida en la que tenen un dia molts recursos per a poder disfrutar, pues no tancar-se en casa per el fet de sentir-se major, sinó relacionar-se i fer activitats en gent de la nostra edat.
Si és que ara hi ha activitats per avorrir, per a gent d'aquesta edat.
Exacte, per tant, el tema de la sociabilitat també és important per a que les persones majors no es senten a soles, perquè la soledat és un tema que els preocupa molt a les persones majors.
Mm-hmm. Sí, sí.
I després sí que te diria que, com hem comentat moltíssimes vegades, el tema de redescobrir i conèixer quines són les necessitats del nostre cos actualment, quines necessitats emocionals puc tindre jo ara, que a lo millor són diferents a les que tenia antes, i això transmetre-ho a la parella, en el cas de que tinga parella, per a poder reconnectar-nos, encara que sigui d'una manera diferent a com ho fèiem antes. Si ara en prima més, diguem, la qualitat que la quantitat,
doncs
pues anem a gaudir de la qualitat. Necessita això, m'agradaria jo altre,
temps,
vull provar-lo així, no? Vull provar això...
Donar-li temps, també. Mm.
Redescobrir-nos i saber quines són les pautes que ara el nostre cos necessita i com volem disfrutar d'aquestes pautes.
Mm-hmm. Me pareix molt interessant. I això, i agafar-se-ho en calma, no? I no tindré cap pressa. I,
exacte.
I per a poder redescobrir n'hi ha que...
Per a poder redescobrir hi ha que practicar.
Clar.
I per a practicar hi ha que
experimentar.
En tu mateixa, exactament com en l'altra persona.
Molt.
I com tant el cos de la meva parella com el meu, suposant que tinguem parella, haurà canviat, se trata de... Ostres, pues això necessite que me ho estimules més. O així preferiria que
comunicació.
Ho fes amb més intensitat.
Jo crec que sempre tornem ahí, Lara.
I ara, per exemple, el tema dels joguets sexuals en les persones de la tercera edat són molt enriquidors en la relació sexual. Per què? Perquè la vibració aporta molta més intensitat en la estimulació. I això fa que per al tipus de resposta més lenta que tenen ells puga ser més productiu a l'hora de disfrutar-lo.
Molt bé. Doncs jo crec que ho hem conegut un poc més, hem conegut de quina forma, no?, actua o hi ha sexe en la tercera edat. De totes maneres, és un tema que és molt ampli, que si qualsevol persona que ens està escoltant li agradaria que el tractarem més o d'una forma més profunda, doncs que se fiqui en contacte amb Lara, lara.antiquino@gmail.com, que com sempre tu estaràs agraïda i contenta de poder solventar qualsevol tema o qualsevol suggerència.
Sí, per supost.
Gràcies, Lara, una vegada
a
més.
A vosaltres.
Bueno, i ens veiem, ens retrobem el divendres que ve, no?
Ah, sí.
Per a desitjar bon Nadal, ho dic.
Home, per supost.
Vinga, adéu.
Vale, Núria.
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un vehículo de la nueva gama Limited con hasta 6.700 euros de descuento y super equipado. Pantalla táctil con smartphone connection, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, sensores de aparcamiento y mucho más, porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En Villarreal, Casa Alejandra. Disfruta de los sabores de los mejores pollos y conejos alas y completa tu menú con alitas, costillas, patatas, pan o bebida. No lo dudes y confía en Casa Alejandra. En calle Ramón y Cajal 13, en el centro de Villarreal. Teléfono 964-04-2025.
1:29, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a obrir un espai en el que cada dues setmanes ens acompanyarà la gent de Fuser Fin. En aquest cas tenim a Manuel Forcada. Manuel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, com sempre, intentar ficar una miqueta de llum en assumptes que ens ocupen i preocupen a molta part de la societat i que, clar, al ser o estar relacionats en l'àmbit judicial o l'esfera judicial, se'ns van una miqueta, així que intentar aclarir dubtes. Avui comencem parlant d'un aspecte que de vegades en altres programes ja has comentat, com són la figura de l'avalista fiador, no?, que per al pueblo ja no diguérem és el mateix.
Efectivament. Bueno, pues vos comente. El tema és que és molt comú, pues que nosaltres pues havent avalat, havent fiat tant a un amic, a un fill, a un pare o inclús en alguns casos a una empresa que tenim. És a dir, en aquests casos què passa si no paga el avaliste, si no paga el fiat, el prestatari, pues respon el fiador. Hasta ahí més o menys està clar el tema. És a dir, si tu no pagues, jo t'avale, pagaré jo. Però bé, realment no és així. És a dir, nosaltres el que hem firmat realment és som deudors, com exactament com la persona que avalem. Per què? Perquè nosaltres, a pesar de que el notari ens diu que són fiadors, nosaltres hem renunciat a les figures que distinguissin la figura del fiador del prestatari. Uh-huh. És a dir, nosaltres, sense saber-lo, sense que el banc ens hagi dit pues, les conseqüències que tenia econòmiques, hem renunciat a la divisió, excursió i ordre. Que és això, pues són els avantatges que té el fiador. També el banc ens ha dit, sense saber-lo, que la fiança no té caràcter subsidiari, sinó té caràcter solidari. És a dir, el Codi Civil configura la fiança com a subsidiària i que té uns avantatges, que és la divisió, exclusió i ordre. Uh-huh. Fixa't que al fer això ens fiquem al mateix nivell. És a dir, primer nosaltres pensem, bueno, pues si no paga el meu fill, pagaré jo. Com que a mi, pues el meu fill perga la casa o el que siga, pues pagaré jo. Sí. No. Tu t'has ficat exactament al mateix nivell el deudor, el prestatari, com el fiador. Sin embargo, a nosaltres, el banc no mos ha informat de les greus conseqüències econòmiques i jurídiques, sobretot econòmiques, que tindria per a nosaltres. És a dir, que realment, nominativament, mos diem fiadors, però realment som deudors, exactament com el nostre fill, el nostre amic, el nostre pare o el que siga. Per tant, què passa quan, a més això és el 100%, és a dir, que en totes les préstecs sempre se renuncia a divisió, excursió i ordre. Què passa en aquest cas? Pues que n'hi ha que ficar una demanda perquè la fiança és nula. Nula per què? Perquè nosaltres, com a consumidors, no estaven a l'avantatge de les conseqüències que tenia. És a dir, si el notari, el banc, ens hauria explicat clarament en què consistís la renúncia a aquests drets, no hauria passat res. És a dir, nosaltres hauríem signat en tot el coneixement de que efectivament estem a la mateixa altura. El que ha fet el banc és enganyar-nos, com sempre fa, i ens ha ficat al mateix nivell el deutor que el fiador. I entonces, claro, si a la institució de la fiança tu li lleves totes les característiques que té la institució de la fiança, al final no hi ha distinció entre el que és la institució del prestamista, del prestatari, a el que és la institució de la fiança. I és el motiu per el qual se considera, afortunadament ja fa molt de temps, que és una clàusula abusiva. És a dir, que tots els que esteu en aquesta situació, pues, teniu que acudir pues, a pues, una persona especialitzada de Fuser Fin o a un o faci falta per a ficar una demanda. En això faríem dos coses. Primera, que no anar en compte a nosaltres, perquè, òbviament, al tindre una demanda no podria el banc executar-nos, i damunt, si a vegades ens ficaren en el RAI, en l'ASNEF, en un registre de morositat, al ficar una demanda també estarien obligats a llevar-nos.
Així que beneficis, no?, d'iniciar el camí judicial.
Sí, beneficis bàsicament perquè no estava massa avantatge de lo que significava la renúncia a aquestes coses. És dir, que, per exemple, claro, la gent que no està familiaritzada en termes jurídics, pues renuncio a divisió, excursió i ordre. Pues bueno, pues
no sé què és.
No sé què és. I resulta que soc solidari? Pues tampoc sé exactament lo que és un ser deudor solidari. Pues entonces, claro, jo el que vull és que avalar al meu amic, però jo no sé que avalar al meu amic significa que estic a la mateixa altura que el meu amic. Per tant, si el banc veu que jo tinc propietats lliures de càrregues, a lo millor el banc va tindre la tentació d'en vez d'anar per el meu amic o per la casa del meu amic, aniria per la meua per obligar-me a negociar en ells. Això és un poc per lo que tots els que estan en la situació que han avalat els fills pues poden perfectament acudir a una persona especialitzada i ficar una demanda contra el banc abans de que el banc execute als fiadors.
Així que també perquè, com comentaves, no, la gent, clar, diguem, pues, si no paga el meu fill, pague jo.
Sí, però
això és aixina, no?
Això és aixina, això és el que tot el món pensem, però és que realment...
No hauria de ser així.
No, el que la gent pensa és que si no paga el meu fill, pague jo, però és que el banc no t'està dient si no pagues, és a dir, no és condicional, te fiquen a la mateixa altura, és a dir, que el banc pot anar contra el teu fill o pot anar contra tu. És a dir, que tu has, al renunciar a la divisió, excursió i ordre, el banc pot triar el deudor. Entonces, realment, els efectes són exactament els mateixos que si tu fores deudor junt al teu fill. Passa que si el teu fill diu, papà, tu seràs deudor. No, jo, una cosa és afiar-te, fill, però una cosa és jo ser deudor. Realment, en este truco, entre cometes, pues, s'està ficant al mateix nivell al nostre fill que a nosaltres o al nostre amic, que nosaltres que l'únic que volien era afianzarlo, es decir, si no paga, pues pague yo. Uh-huh. Y ese es un poco la diferencia.
Y si entremos, si una persona está tabalista o entra ya también en contacto en una mercantil, ¿varía el asunto?
Sí, mira, hasta fa poc no hi havia res que fer. Afortunadament, sempre ben dit així, que gràcies a que tenim a la Unió Europea, perquè si esperem al Tribunal Suprem d'Espanya, pues poc se pot esperar.
Malament.
Sí, pues entonces havien considerat, el Tribunal Suprem sempre havia considerat que no podien fer res perquè el préstec té un caràcter mercantil, és a dir, quan avalem una societat, uh-huh, és mercantil, per lo tant, el fiador també té caràcter mercantil. Per tant, no eren considerats consumidors. Afortunadament, la Unió Europea, en dues sentències, crec que són de Romania i de la República Txeca, pues ha establit tot el contrari. És a dir, a pesar que la fiança és mercantil, se considera que són dos contractes totalment distints. Per tant, exactament s'aplica el mateix avui en dia, així que som prestamistes de fiadors d'una societat mercantil, uh-huh, a una persona física. Sempre i quan no tinguem el 100%, no tinguem la majoria de la societat, o siguem administradors d'aquesta societat. O sigui, uh-huh, són els únics dos requisits que estableix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, uh-huh, si vostè té més del 51%, realment vostè és l'amo de la societat, uh-huh, per tant no té caràcter de consumidor, o si vostè és administrador. Uh-huh. Sols en aquests casos és quan realment no se li aplica la legislació. Per tant, avui en dia tenim l'avantatge que tant en un cas com en un altre, en un percentatge molt elevat, pues podem ficar una demanda per a que no vagin contra nosaltres, perquè, uh-huh, som fiadors i no deudors.
Continua avui dia tenint en compte aquestes sentències produint-se, aquest tipus de casos?
Sí, sí, s'està produint moltes vegades. Pues el banc el que fa és que en tot el món estem parlant d'una matèria molt sensible en el qual pues la gent que a lo millor no té diners per a fer front a 700, 800 euros d'hipoteca, pues a lo millor tampoc té diners, desgraciadament, per a buscar-se pues lo que seria pues una especialització, un assessorament especialitzat. Uh-huh. Per tant, moltes vegades la gent ni tan siquiera se defen. Per tant, al no defendre's, pues, òbviament, pues, moltes vegades ens encontrem que ja quan acudim nosaltres no és tard, encara se pot fer coses, però que s'haurien pogut defendre des d'un principi. Al principi diu, bueno, si jo tinc 700 euros, el que faig és pagar la quota del meu fill, per a que no m'embarguen a mi.
Clar.
Entonces, això és un poc el tema. A part d'ahir, estàs tenint un registre de morositat i ja t'és molt més difícil pues, acudir a... Però, vamos, que sàpia la gent que si han avalat els seus fills, realment poden quedar-se... se pot considerar que la fiança és nula. Uh-huh. És nula per vici del consentiment. És nula simplement perquè no sabíem...
No s'havia informat, no?
No mos havia informat el banc, perquè no estem, no hi ha que oblidar que estem davant d'un contracte predispost, és a dir, que nosaltres no hem tingut ninguna intervenció, és un contracte de lo que sigui d'adhesió, és a dir, que el banc ens ha ficat un contracte per a que signem i no ens ha informat, que ens hauria d'haver informat, uh-huh, en caràcter precontractual pues, de les condicions econòmiques del contracte.
Uh-huh. Uh-huh. Així que hi ha oportunitat, no? Així que també hi ha oportunitat, ens comentaves, Manol, en el tema de les plusvàlues ací a Vila-real,
sí. Uh-huh.
Que també, clar, és una càrrega econòmica important, no? Per al que rep una propietat o
nosaltres,
el que compra.
Afortunadament, totes les demandes que pràcticament han ficat, totes les reclamacions, perquè són reclamacions administratives, l'Ajuntament de Vila-real les està tornant. Uh-huh. És a dir, estem parlant que l'impost de plusvalua se produeix quan hi ha un desplaçament patrimonial. És a dir, estem parlant d'herències, estem parlant de compraventes, de donacions... És a dir, en aquest cas, l'Ajuntament de Vila-real està tornant un 70-80% dels casos. Estem parlant de 3.000, 4.000, 8.000 euros, és a dir, quantitats importants que, si també venen a difusir fin, doncs nosaltres també es podem fer la reclamació administrativa i després, bueno, si tenim la sort que ens ho tornem, pues ja hi ha un percentatge sobre el que nosaltres pues, ens quedem.
Uh-huh. Quan es pot dilatar un procediment d'aquestos, no? En aquest cas amb l'administració local?
Afortunadament, l'Ajuntament de Vila-real les reclamacions les està solventant per la via administrativa. Uh-huh. És a dir, si l'Ajuntament de Vila-real, Burriana, Onda,
sí,
¿vale? Diguera pues, que no tornes diners, pues, n'hi hauria que anar a la via contenciosa administrativa.
Ja,
pues,
ja.
Podia ser pues, un any i mig, depèn, perquè uh-huh, hem d'anar al juzgat de lo contenciós i després si l'Ajuntament de Vila-real o nosaltres recorrim pues, a l'Audiència Provincial, pues, aniria a l'Audiència Provincial. Uh-huh. Però en principi, l'Ajuntament de Vila-real, en la majoria dels casos, està tornant els diners. L'únic que passa és que no s'està tornant. Diguem, el que està fent és tornant-los simplement si tu dius que es torna. És a dir, si no li dius que vols que te tornin els diners, l'Ajuntament de motu propi no està tornant els diners.
Algú que ens escolti diga, ui, jo vaig a reclamar. Bueno, són pues tots que... els ca... o sea, en totes les casuístiques és reclamable la plusvàlua?
Nosaltres entenem que sí. És dir, el que està molt clar és que si jo m'ha costat una vivienda 7 i la ven per 5, ahí no hi ha increment de patrimoni. Però l'impost de plusvàlua no és exactament un impost que grava el patrimoni, que això ja se grava en l'IRPF, sinó que és un impost municipal que el que fa realment és que grava l'antiquitat. És dir, el Tribunal Suprem va declarar que era nul, perquè no era constitucional aquest impost, i el que ocorreix és que se pot reclamar perquè hi ha un buit legal. És dir, quan ens encontrem en que sí que hi ha un increment de patrimoni, també els juzgats i les audiències provincials estan donant també la raó als contribuents. És dir, que jo en qualsevol dels supostos reclamaria.
Així que això que la gent no sabia, perquè dius, igual no m'ho tornen a mi, perquè doncs, sí que val més... per menys hi val més del que...
Bueno, nosaltres, és dir, les nostres condicions són pràcticament... la reclamació pràcticament, nosaltres cobrem molt poc, sempre cobrem sobre en base a resultats. És dir, per tant, no t'estàs jugant absolutament res i el que fica la demanda és de fuser fin. Per tant, també tenim assegurades que no hi ha ni tan siquiera condena en costes. És dir, que jo crec que val la pena, pues, escolta, si a mi m'han tornat 7 o 8.000 euros i no ho tinc molt clar, pues, anem a fer la sol·licitud. I moltes vegades ja t'he dit que l'Ajuntament, quan no hi ha increment de patrimoni, que són en molts casos, està tornant els diners.
Doncs aquests són els dos temes que volíem tractar avui. En tots dos casos, no? Fiadors o avalistes i plusvàlua, hi ha opcions, no? de que es paralitze que se tornen els diners.
Sí, afortunadament hi ha opcions i entenem que, bueno, que si venen allà de Fuserfin o si busquen un assessorament especialitzat, jo crec que sí que podran tornar els seus diners, que estem parlant de 3-4.000, 2.000 euros.
Els que siga bon son.
Un
euro també és bo.
I tindre l'avantatge de que ja no fiem als nostres fills o als nostres amics. Per tant, també té un avantatge addicional que eixiríem de la CIRBE del Banc d'Espanya, per tant, quan volem demanar un préstec, tampoc eixiríem allí, per tant, no tenim aquesta potencialitat, aquesta deuta o aquest crèdit.
I s'ha carregat a les esquenes. Doncs ens agradaria també que ens recordaris com podem fer per a ficar-se en contacte amb vosaltres, amb Fuserfin.
Sí, nosaltres estem en el carrer Monestir de Poblet número 6, a Vila-real. El telèfon és el 964-84-69-88, 964-846-981 i la pàgina web www.defusercim.com. Si acaso que passen, que demanen cita. I nosaltres, pues, a la major manera possible intentarem atendre'ls.
Ahí sí que porten el cas, no? Que per consultar...
No, per consultar que no cobrem res damunt.
Així que facilitats totes.
Molt bé.
Doncs esperem que pugueu ajudar a molta gent i ens topetem en un parell de setmanes. Moltes gràcies, Manolo.
Vale. Adéu.
Nosaltres fem una pausa, de seguida anem amb els darrers convidats de la jornada.
Excavaciones Álvaro Rodríguez.
Ofrece servicios de movimiento de tierra, excavaciones, transformaciones de fincas agrícolas, derribos y cualquier tipo de trabajo que requiera de maquinaria para la construcción. Son especialistas en cimentaciones. Recuerda, Camifondo, nave 24 de Burriana, teléfono 607-32-43-52.
Excavaciones Álvaro Rodríguez.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada divendres, anem a parlar de música, de les propostes de la gent de Bavé. En aquest cas tenim representants de les dues cites, la cita urbana musical i solidària, directe a escena, i tenim des de Bavé a David Simó. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, com sempre, comencem passant o repassant el que va passar la setmana passada. Quin és el balanç que feu?
La setmana passada va estar molt bé, va ser molt positiu. El divendres vam estar a la taverna Milagros amb Robert El Pono, que convertit també la setmana passada és ja un gran amic de la cita, amb el seu projecte Jugueria, que fa flamenc en valencià, ha estat molt bé, la gent li va agradar molt, bueno, ja el coneixem tots, així, vale? I va estar en un altre Casda, que Casda és l'associació, que avui, per cert, no estarà, vale? Que vindrà a Terapèutica Sebra Castellón, bueno, però Casda el que és ajuda als malalts, bueno, portadors de VIH, i després als malalts de sida. I després demà, el dissabte passat, vam tindre la Sala Bambú a Lleiburg, que és un tribut a Creedence Clearwater Revival, i la veritat és que també va estar petadíssim la sala, va agradar molt, i bueno, el xic ve des d'Anglaterra, i la veritat que impressionant va estar.
Sí que un bon sabor de boca el que va deixar aquesta doble actuació, i també aquesta setmana doble, no pareu, no fa fred, calor, arriba el Nadal, no arriba, ahí esteu.
Home, sempre n'hi ha que donar un poc de música, cultura, no és entreteniment a la gent, i sí, avui estarem en restaurant El Gales, darrere de l'Ajuntament, i tindrem, bueno, a Sweet November, que és Perico Saman, ara mos contarà ell un poquet, però què és, i després demà, que també tenim a circostat, en Disco Puff Cotton tenim a Tubera, a les 11:30.
Ara anem parlant amb ells, deixem el grup de demà, no?, per a sí, tancar, de Cloenda, perquè a més venen acompanyats de guitarra. No, Perico, ja un conegut, crec que en novembre, no?, vas estar per així ja, sí, parlant d'una actuació, no?, en aquest cas en solitari, ara vens acompanyat.
Sí, bé, aquest és un projecte que tinc amb la meva dona, i consisteix en versions acústiques de temes així. Està molt relacionat amb la violència de gènere i el feminisme, perquè va néixer d'aquesta manera, per a fer una col·laboració en una gala de la igualtat al meu poble, i des d'allí hem creat aquest projecte.
I com és això de treballar i conviure i viure en la dona?
Doncs molt bé, molt positiu, i la veritat que molt bé, perquè ella té molt talent i li costa una mica treure-la, i això és complicat, però quan està cantant ella s'oblida de tot, i la veritat és que és un artista increïble.
Què vas a dir, no? Si la tens en casa només falta que la digui. No, és broma, és broma. En què es diferencia Perico Saman en solitari a Sweet November?
Bé, Perico Saman és una recreació d'un concert de rock, però sóc jo sol. I això és totalment diferent, perquè és més natural. És només la guitarra, la veu, jo faig una mica de cos, una col·laboració molt xicoteta a la veu, i l'artista és ella, jo només acompanyo a la guitarra i ja està. És un espectacle molt, molt íntim, i la veritat que estic molt content. El resultat és molt bo, perquè ella té molta sensibilitat, i quan està cantant és capaç de transmetre-la.
No, com recordar, per si algú diu, és que estàs aprenent, o encara, diguem, assajant el valencià, perquè eres de Ciutat Real.
Sí, que porté així 20... Ara farà 3 anys. I, clar, sempre que puc parlo valencià, però he d'anar pensant i pensant les paraules. Això és bo, uh-huh, perquè així no parlo tant, i com que he de pensar el que diu, està bé, està bé.
Ja ho parles bé, perquè dius he de i no tinc què. Que això ja és una... Això ja diu molt.
La culpa d'això la té Mònica, que és la meva mestra de valencià, que és d'ací. Ella treballa a normalització, uh-huh, i va fer molta força en que la perífrasi d'obligació...
Fora la correcta, no?
Sí, 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 sí. Aleshores, enhorabona a Mònica.
Que ha arribat el missatge, no? Ha calat.
Sí, sí, ben segur.
Bueno, a banda d'aquest incís, també comentaràs, fent menció a que són temes més versats en la violència de gènere, però, per exemple, quins artistes, no?, són els que sonen en la vostra veu?
Per exemple, fem temes de Rosalén, d'Amaral, algunes adaptacions, per exemple, de Reincidentes, també, no sé... de l'Oreja Van Gogh. Uh-huh. Són temes molt coneguts, però sense cap acompanyament, més que la guitarra i ja està.
Així que en principi tot artista nacional o grups nacionals. També algun internacional?
Tocarem també una cançó de Sau. De Sau, nacional, però en valencià, en català, que m'agrada moltíssim, i també alguna en anglès.
Així que una miqueta de tot, no?
Sí, sí, variat, i per donar el major gust a la gent.
Així que serà aquesta vesprada, 7:30, que la gent s'anime, no?, i que recolzen a la teua dona per a poc a poc agafi rodatge i doncs el diamant que és que s'acabi de polir.
Sí, a banda, el lloc està molt bé, el lloc està molt bé situat darrere de l'Ajuntament i és molt agradable d'estar i també això, perquè seran ànims per a la meva dona.
Doncs esperem que sigui tot un èxit, que de ben segur ara després ens acomiadem Perico, però també anem a parlar amb dos dels integrants. És un trio que estarà en aquest cas demà a la nit a Cotton. A Tubera saludem a Yolanda Alfonso, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim a Carlos Alonso, bon dia, buenos días.
Buenos días.
A Tubera, bueno, jo crec que si dius a Tubera te dice jo de sempre la veritat tuya, però és que és a Tubera, no? Com definiríeu la vostra proposta musical?
Bueno, Tubera va néixer, de la veritat que de repent, no? És com, ell i jo, Carlos i jo, pues ja teníem un contacte junts, de treballar algo junts, però bueno, molt poqueta cosa, i vam decidir crear pues algo nou, algo diferent, algo que ens agradarà als dos, i bueno, va néixer a Tubera. La veritat que el nom tampoc té una... Algo que digues, bueno, pues van a ser per esto perquè mos agrada. No, la veritat que és una cançó que a mi sí que és veritat que m'agrada molt, és un tema que fem matros en el grup i és com l'estrella, no? És el tema estrella és a Tubera, sí. I això, van a ser aixina d'esta manera.
Fa o hace ya cuánto tiempo, Carlos, que surgió este proyecto?
Pues vamos, sería por la Navidad pasada, más o menos. Lo que pasa es que estábamos ella y yo, nos faltaba un percusionista. Y bueno, se lo propusimos a Jordi Blasco, que hoy no está aquí porque está trabajando, y mira, para adelante. Empezamos a ensayar, salieron conciertos y ahora ya todo rodado.
Una formación así relativamente joven, ¿qué balance hacéis, no?, de este más o menos primer año en funcionamiento?
La verdad es que muy bueno, porque sin buscar realmente conciertos, tocamos todos los fines de semana, varias veces, o sea que... La verdad es que va a ser el primer año muy positivo el balance.
Perquè quina és la proposta musical? Com sona, no? O a què sona a Tubera?
Bueno, nosaltres fem tot versionat. Són versions, és un flamenco pop, per dir-ho així. No cantem, no són temes de flamenco pur, per dir-ho d'alguna manera. Són temes tots adaptats a la nostra manera. Són versions de tot tipus de cantants, no? Te puc cantar des de la cantant Rosana, per exemple, te podem cantar Nolo García, com tu dius, a Tubera, que és Lola Flores, per exemple. O sigui, és una mescla ahí de estils, sí.
Comentaves, o deies també Carlos Fito, no? Que també se porta al terreny.
Fito, Camarón, també, no sé, alguna versió de Melendi, de tot.
Així que, bueno, varietat, i suposem, no?, que aquest tipus de música, sempre ho comenten quan ve David o Javi, que agrada molt, no?, en aquesta zona, la rumba, el flamenc, que fa moltíssima festa.
Sí, la veritat que esta tendència dels últims anys és algo brutal, no sabem com, de repente ha explotat esto así a la província, però bueno, nosaltres encantats perquè és un estil musical que ens encanta i jo, vamos, superfeliç de que a la gent li agrade i, pues, com te deia Carlos, poquet a poquet, un any molt bo, la veritat, i molt contents.
Perquè abans, en el camp musical, no sabem si feu alguna cosa semblant d'aquest estil o era altre assumpte, no? Diguem, sonàveu diferents.
A veure, jo sí que he estat 2 anys en un altre grup, en Onda, i fem un estil, ¿vale? No, no igual, perquè era, pues, també eren versions, però era tot més rumba, per dir-ho així. Jo, pues, no cantava cap cançó, per exemple, de Manolo García o algo així, més, en un poc més de musicalitat, no? Per dir-ho d'alguna manera. I bueno, jo sí que he estat 2 anys en una altra formació, i bueno, pues un poquet despegar un poquet i tindré tu més protagonisme, més realització personal, no? Més treball, però sí, així no va ser.
Carlos, ¿tu experiencia previa en el campo de la música?
Bueno, la verdad es que yo tocaba en otro grupito que duró bastante poco, pero bueno, bien, me fue muy bien para coger experiencia, sobre todo en el tema de los directos y tal. Y ya a base de tocar tantas veces, tantos fines de semana, pues ya te acostumbras y, vamos, te lo pasas mejor en un concierto que tocando en casa.
Así que per això també esteu, no? Rodant, no pareu els caps de setmana. Comenteu, per ara versions, possibilitat en algun moment de fer temes propis o per ara...
Ho hem parlat moltes vegades, eh? No cregues, però és que no tenim temps. A veure, els tres treballem, fem el lloquet que podem entre setmana per poder assajar i després en cap de setmana és que tenim sempre coses que fer, moltes coses que fer. Sí, és un projecte en futur que sabem que volem fer algo nostre i ens han proposat, de fet, pues, en un estudi o algo, gravar algo i ens agradaria pues, que sigui algo nostre, no ja que no siga algo, pues, una versió, pues, jolín. Algo que puguem traure de nosaltres i ja te dic, a veure si els tres podem poquet a poquet tindre un poquet més de temps i a veure si salgo.
Ara, això suposem és un projecte a mig llarg plaç, aleshores confieu, no?, en que a tu vera doncs, tinga rodatge i li augureu un bon futur.
Sí, claro, bueno, espero que este año vaya mejor que el anterior y el siguiente aún mejor, o sea que sí, esto es un proyecto de largo plazo y vamos, no hay prisa, digamos.
Així que aquesta és la proposta i com havíem comentat, Carlos ve acompanyat en la guitarra. No sabem ja si heu decidit tema o més o menys ara quan afineu o quan afine l'instrument decidireu.
Hem pensat algun, però bueno, igual improvisem algo.
Carlos, no sé si és Yolanda la que os lia, és un poco com surge, és muy espontáneo o sí que va muy ensayado.
Bueno, yo también lío a todos, yo también soy...
Ah, eres tú el liante, ¿no?
Soy bastante espontáneo yo. Sí, sí. Bueno, luego también el percusionista también es bastante, sí, 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 bastante espontáneo, así que no, los tres nos llevamos muy bien, somos como una pequeña familia y la verdad es que no, nos compenetramos todos mucho.
Suponemos que eso luego se nota también en las actuaciones.
Sí, 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 sí. Eso se nota porque transmites al público.
Doncs recordar, no?, que estareu ara vos escoltant, però demà a la nit, 11:30, a Coto, no?, que la gent acudisca, faça fred, no?, allí entraran en calor, a més en sostre, no hi ha cap problema.
Ahí està, sense problema. Últimament les pubs, ja saps, bueno, el que parlàvem antes, no?, la tendència d'aquest estil musical, aixina que demà tots a Coton, tota la gent de Vila-real a Coton a disfrutar del grup.
Doncs esperem que vagi molt bé i veure-vos per ací pronte. Un plaer i, bueno, també ja que estem, bon Nadal.
Bon Nadal, moltes gràcies.
Igualment i gràcies.
Bueno, Perico també, bon Nadal i bueno, fa dos mesos que t'hem tingut, igual d'ací febrer tornes per ací.
Esperem que sí.
Que tingues molta feina. I David, recordar també, l'associació l'havies comentat que no estarà a casa, estarà a Terapèutica Gerard Castellón i també aquesta tasca amb els més joves, concursos, així que suposem el funcionament de sempre.
Bueno, pues sí, lo digo de sempre, que tots els que facin fotos i vídeos a qualsevol dels concerts i fiquen el hashtag Si tu hermana musical solidària entraran a final de mes a un sorteig d'un tour cervecero de Castillo Beer Factory. I també recordar que està després també tenim una taula per als més menudets, o sigui, per als xiquets, on podran xugar, estar una horeta entretinguts allí, mentre els pares poden disfrutar de la música. O sigui que, bueno, convida a tots avui a restaurant el Gades a les 7:30 i demà dissabte al Disco Pub Coton a les 11:30, en Atubera.
Doncs moltíssimes gràcies i no diem bon Nadal a David perquè la setmana que ve encara arribem.
Sí, estarem la setmana que ve altra vegada. Moltes gràcies.
Doncs bé, teníem pendent, sí. Estàvem escoltant com afinava Carlos la guitarra i bé, què ens aneu a oferir, Yolanda?
Bueno, anem a fer una versió de Manolo García, Pájaros de Barro. És una versió molt xula i, bueno, creiem que ens agradarà, ho veurem.
Doncs moltes gràcies, quan vulgueu.
Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. Pues si el el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo y por sus hojas navego. Y ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Y ya no duerme mi perro junto a tu candela. Y en los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los mapas me pierdo, en la carretera duermo. Y ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remo ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Que cuando no tengo barca, remo ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana.
Ole, guitarrita.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió o boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
2:02, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Ens retrobem dilluns a partir de les 12:05. Que passen un molt bon cap de setmana. Adeu.
Fuimos los primeros en decirlo sin rodeos, admitirlo, redimirnos y tirarnos de los pelos. Miro y no te veo, la ignorancia.
Después ya no vuelvas a ser. 102.2, frecuencia modulada.